Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Imputacions del cas Mercuri per una suposada adjudicació irregular a la concessió del servei de recollida d'escombraries a la ciutat a Esmatza. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La jutgessa investiga un total de 18 persones, entre les quals hi ha l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustós, els actuals regidors socialistes Cristian Sánchez, Diana Carrasco i el gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz. La magistrada considera que podrien constituir una organització o grup criminal. Isidre Soler és portaveu de la plataforma.
La interlocutòria ens sembla que deixa molt clarament doncs, quina vinculació i a què es dedicaven tant els dirigents del Partit Socialista d'aquí Sabadell com d'altres funcionaris. I Esmatza, en concret, el grup Bendix, doncs, per tal, primer de tot, doncs, per maquinar la concessió, l'adjudicació del contracte de la recollida de residus i de neteja viària, a canvi, evidentment, doncs, de tenir favors, tenir pagar factures, pagar actes com l'acte electoral 2011.
Els testimonis investigats hauran de declarar davant el tribunal entre finals d'octubre i principis de novembre.
El curs comença amb 900 alumnes sabadellencs en barracons.
És una situació que, segons serveis territorials d'ensenyament, canviarà totalment quan s'hagi construït l'escola Virolet i l'Institut Can Llong. En paral·lel, avui s'ha posat en marxa el nou Institut Can Uriac i la segona línia de P3 de l'escola Samuntada.
Els veïns de Gràcia i Canfeu, satisfets de com han anat les obres de soterrament de les vies dels ferrocarrils.
Després de 75 dies d'obres ininterrompudes, els veïns aplaudeixen que s'hagi fet realitat aquest projecte, malgrat que encara quedin serrells pendents. Destaquen que, per fi, els dos barris estan units, tot plegat, mentre els usuaris d'aquest servei ferroviari denuncien les molèsties causades durant les actuacions.
I en esports, el nedador del Club Natació Sabadell, Òscar Salguero, es fixa el repte de batre el rècord del món del 100 braça.
Salguero pensa en aquesta fita després d'aconseguir l'or a l'Europeu de Dublín d'aquest estiu, guardó que se suma a l'or mundial i paralímpic en aquesta modalitat.
D'aquestes i d'altres notícies en parlarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 24 graus a Sabadell, una forta tempesta al damunt. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Tarda de dimecres, inestable, amb el creixement de nuvolades que poden donar ruixats a qualsevol punt de Catalunya, si bé els més importants quedarien restringits al quadrant nord-est del territori, on durant les immediates hores podria ploure amb forta intensitat. Avui la temperatura màxima, que tindrà tendència a ser una mica més baixa que l'enregistrada durant la jornada d'ahir. De cara a demà, esperem una jornada molt diferent, amb domini del sol pràcticament durant tota la jornada, si bé durant les primeres hores del dia, durant la matinada, encara es pot produir alguna precipitació en el sector central del litoral i del prelitoral. També, avançada la tarda, podria haver-hi algun plugim al sector nord del Pirineu, però durant el dia doncs dominarà força el sol, amb alguns intervals de núvols poc importants. Demà la temperatura màxima serà una mica més alta que l'enregistrada avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem problemes a la C58, a Sant Quirze i a Ripollet. Tenim 2 quilòmetres de cua en sentit nord i a Montcada trobem 4 quilòmetres de retencions en els dos sentits. Pel que fa a la B30, hi ha problemes a Barberà en sentit sud per enllaçar amb aquesta saturada autopista del Vallès i també aturades a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i la Meridiana en els dos sentits. Passen pràcticament 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui ho fem parlant de l'àmbit judicial perquè el cas Mercuri suma 18 noves imputacions en relació a la peça 28 que investiga l'adjudicació del contracte de la neteja a Esmatza. El jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell ha imputat l'exalcalde Manuel Bustós, el seu germà i exregidor Paco Bustós, els actuals regidors del Partit dels Socialistes, Cristian Sánchez i Diana Carrasco, entre d'altres responsables de l'empresa Esmatza i funcionaris de l'Ajuntament.
La jutgessa Beatriz Faura, conductora del cas Mercuri, considera literalment que entre 2009 i 2012 els càrrecs de l'Ajuntament de Sabadell, juntament amb el grup empresarial Bendex, del qual forma part Esmatza, van constituir un grup perfectament organitzat i concertat en el si del qual es van desenvolupar activitats il·lícites amb el fi d'obtenir a favor seu un rèdit o benefici econòmic. En concret, la magistrada està parlant de l'adjudicació del contracte de la neteja municipal, el més important del consistori, a l'empresa Esmatza.
A canvi d'haver afavorit presumptament el plec de condicions per adjudicar-lo, l'actual concessionari Esmatza hauria ajudat a pagar campanyes electorals del PSC per valor de 100.000 euros, retirar multes de la zona blava, la qual gestiona Bendex, o pagar viatges a l'estranger a membres de l'entramat.
Des de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, tot el cas, el qual conté més d'una trentena de peces, demostra una manera de fer política al servei del partit i de l'interès particular. Escoltem Isidre Soler, portaveu d'aquesta plataforma.
El cas Mercuri no és un cas típic, no és un cas més, no és un cas normal, sinó que és un univers delictiu. Vull dir, el fet de que hi haguessin 30 i pico de peces, que després s'han anat algunes arxivant, d'altres s'han anat agrupant, les altres doncs, ja estan jutjades, vull dir, no és un que algú es va equivocar, es va sobrepassar, doncs, que va fer una acció il·legal, il·lícita, sinó que era la pràctica normal i corrent d'entendre la política.
A part dels actuals regidors socialistes, Cristian Sánchez i Ana Carrasco, la jutge també ha citat l'exalcalde Manuel Bustos, el seu germà i exregidor Paco Bustos, que seria el cap d'aquest entramat presumptament delictiu, i l'exresponsable d'Espai Públic, Xavi Izquierdo. A més, també estan imputats l'actual gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, o l'administrador únic del grup Bendex, Gervasio Ronaldo Rodríguez Acosta. En total s'han imputat 18 persones al considerar que podrien constituir una organització o grup criminal. Els testimonis i investigats hauran de declarar davant del tribunal entre finals d'octubre i principis de novembre.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Prop de 900 alumnes sabadellencs han començat avui el curs escolar amb barracons. Així ho ha confirmat al matí de Ràdio Sabadell el director de Serveis Territorials d'Ensenyament, Jesús Vinyes. Amb tot, ara mateix hi ha 4 centres educatius amb barracons, una situació que esperen canviar un cop es construeixi l'Institut Can Llong i l'Escola Virolet. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Aquest any hi ha més barracons a la ciutat. Però, segons Vinyes, això no és una mala notícia, ja que en casos com el de l'Agustí Serra, comptar amb aquests equipaments suposa implementar un nou cicle de formació professional. En altres casos, com en el de l'escola Virolet, tot es complica una mica més. Vinyes admet que calien nous barracons aquest curs, però que la situació política ha dificultat aquesta instal·lació.
Quan nosaltres ens trobem al govern, a principis de juny, ens trobem que els mòduls prefabricats que s'han d'encarregar no s'han licitat per aplicació del 155. O sigui, els responsables, que eren en aquest cas el govern de l'Estat, de licitar les obres no ho havia fet, i per tant, com que no ho havia fet, nosaltres ho hem fet. Com que no hi ha una botiga on venen mòduls, sinó que és una cosa que has d'encarregar, com aquell que encarrega un vaixell i després li fan, doncs nosaltres encarreguem, es fan i es posen, i llavors hem arribat molt justos.
Vinyes confia en comptar amb l'escola Virolet de cara al curs que ve. D'altra banda, més enllà de la construcció de noves escoles i instituts, des del govern català s'està treballant també per augmentar el nombre de docents i estabilitzar la seva situació. De moment, el curs comença al Vallès Occidental amb 74 mestres i professors més que l'anterior.
El curs 2018-2019 també ha suposat altres novetats. La més destacada és la posada en marxa del nou Institut Can Oriach a l'edifici de l'antic Institut Arraona. Ofereix dues línies de primer d'ESO i es converteix en el centre de referència dels alumnes de l'escola Miquel Carreras, tot i que acull estudiants d'una desena de centres.
El tret distintiu de l'Institut Can Oriach és el projecte pedagògic que pretén donar continuïtat als anomenats racons de primària. N'ha parlat al Notícies Migdia una de les directores del centre, Roser Ferrisol.
És innovador, innovador en el sentit doncs, de fer una educació que tingui sentit, que tot allò que fem aquí sigui significatiu, que sigui al màxim de globalitzat, que els coneixements siguin al màxim de globalitzats, buscant la motivació de l'alumne i sobretot també molt l'acompanyament dels nanos. Per nosaltres és molt important, per això avui hem fet aquesta acollida tan especial, on cada alumne ha dit d'on venia, amb què venia, quina il·lusió tenia per aquest centre, aquest acompanyament dels nanos, molt de prop, conjuntament amb les famílies, doncs per nosaltres és un dels pilars fonamentals del centre.
Tot i això, lamenten algunes mancances. Per exemple, el govern català no els ha adjudicat ni un conserge ni personal de secretaria. Així mateix, les connexions wifi no són encara les correctes i queden pendents les obres d'adequació dels lavabos i les aules de tecnologia i teatre, que és previst que estiguin llestes al desembre.
D'altra banda, aquest curs també s'ha incorporat una segona línia de P3 a l'escola Samuntada, on aquest matí s'han fet les primeres sessions d'acollida dels infants.
La directora del centre, Patricia Rey, admet que aquesta nova línia és tot un repte. Són declaracions al programa Al Matí.
Per nosaltres és una novetat, també. En general, el curs en si és una novetat. Tenim 247 alumnes enguany i els rebem amb molt d'entusiasme, moltes ganes, i tenim clar que és un any, és una oportunitat per començar nous aprenentatges, per construir plegats i per reprendre aquestes amistats que durant l'estiu les hem deixat una mica apartades o de vacances.
Per últim, l'altra gran novetat d'aquest curs fa referència a la mobilitat i a l'àmbit urbanístic.
Sabadell ha estrenat avui les tres noves àrees Petó i Adeu a l'entorn de les escoles Sagrada Família, del Carme i Pia. Es tracta de zones d'aparcament reservades en els horaris d'entrada i sortida de classe, per tal que les famílies que porten a l'escola amb cotxe els fills puguin aturar-se sense crear embusos i acomiadar els menuts a peu de vorera. Berta Gusi és responsable de comunicació de l'escola Sagrada Família.
Doncs jo penso que amb molta normalitat, extraordinàriament normal per ser un primer dia d'escola, i crec que de moment tot està anant com molt esglaonat i molt tranquil, i no hi ha gaires nens plorants a dins de l'escola. Et puc avançar, no? Vull dir que la cosa de moment està tranquil·la.
La posada en marxa d'aquesta iniciativa en tres centres educatius concertats i ubicats al centre no ha agradat al PSC de Sabadell. El primer secretari, Pol Gibert, acusa el govern municipal de discriminar els barris i afirma que la iniciativa respon a interessos electoralistes.
Amb novetats o sense, l'inici de curs és un moment clau per les famílies i sobretot pels nens. Els alumnes de l'Enric Casasses al centre han viscut així el seu primer dia.
He etiquetat, he mirat que no faltava res, i al final hem fet una mica de papiroflexia.
M'ha agradat el primer dia, pensàvem tots que ens tocaria a un mestre, però al final ens ha tocat al nostre antic, i ens ha fet molta gràcia i ens ha agradat molt.
Bueno, sí, per veure els amics, però no perquè m'estava passant molt bé a les vacances.
I m'agrada molt el primer dia, perquè he tornat a veure els amics i hem jugat.
Aquest any tinc molta il·lusió de tornar aquí per veure'm amb els amics, jugar amb ells, i bueno, m'agrada aquí jugar amb els meus companys i viure una mica més la vida.
Dos minuts per un quart de vuit. Dilluns van acabar les obres de soterrament de les vies dels ferrocarrils que travessen els barris de Gràcia i Can Feu. D'aquesta manera també es recupera la normalitat del servei, el qual estava interromput des de Can Feu Gràcia fins a Sant Quirze des del 25 de juny. En total han estat 75 dies d'obres ininterrompudes durant tot el dia i la nit. Malgrat tot, els veïns estan satisfets de com ha anat aquesta última etapa del soterrament.
Finalment, la unió dels barris de Can Feu Gràcia i Can Feu i Gràcia serà una realitat gràcies a la finalització de les obres de soterrament de les vies del tren. En total s'ha tapat un tram de 400 metres de longitud, tal com reclamaven els veïns des de feia anys. Per aquest motiu, Josep Miquel Casanova, responsable de la secció d'urbanisme de l'agrupació de veïns de Gràcia, agraeix que les obres s'hagin fet de forma intensiva durant dos mesos i mig.
És una satisfacció que en un temps rècord s'hagi fet aquesta obra molt ordenada, molt ben executada i amb molta satisfacció per part dels veïns. És a dir, no donat molèsties, però suportables, i és el menys que es podia, diguem-ne, el millor que es podia esperar. És d'agrair com ha anat tot, i ara el que ens queda és acabar l'obra per poder ja després urbanitzar.
Segons Casanovas, el procés d'urbanització hauria de començar aquesta tardor amb la presentació de les idees. El projecte s'adjudicaria a principis de 2019, les obres serien adjudicades a l'estiu i a la tardor de l'any vinent haurien de començar.
Els usuaris, en canvi, no estan tan contents com els veïns i han volgut remarcar els aspectes negatius de la interrupció del servei. Dos mesos i mig en què han hagut d'agafar un autobús des de Gràcia i fins a Sant Quirze, la qual cosa ha allargat molt més els trajectes. Aquestes són les seves opinions.
Tuve que coger el autobús que me llevaba de aquí, de Canfeu hasta San Quirza, y de San Quirze me di cuenta que también estaba cortada y eso no lo sabía. Y de San Quirze hasta Bellaterra, sí que era allá, porque entre que tenías que coger el bus y todo, y estaba muy lleno y todo, y la gente tenía que parar en San Quirze, otra gente tenía que parar en Bellaterra, y era largo.
I has d'esperar el bus, i el que em va passar és que a l'arribar el bus, just el tren va passar i vas tindre que esperar 20 minuts per agafar el que anava a Terrassa.
Crec que més, tot i que ha estat en l'estiu, hi ha hagut moments en què realment s'ha triat un mal moment per fer-ho. No sé si hi havia la possibilitat de fer-ho en altres moments, però ha pogut ser complicat.
Em sembla una vergonya perquè, bueno, jo em sembla mentida que la gent no s'hagi queixat perquè jo he perdut molt de temps, que per mi el temps és molt valuós i, bueno, no rebo resposta tampoc. Estic molt emprenyat, la veritat, amb l'assumpte. De fet, vaig tenir que agafar la Renfe per economitzar el temps, no? Amb el que comporta molta calor, bueno, historietes.
El pressupost del soterrament ha estat de 19 milions d'euros i es va inaugurar dijous passat amb la visita del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès. I afegim altres notícies en format més breu. El sabadellenc Francesc Baró, secretari nacional de l'ANC, demana als polítics catalans que no defalleixin en la lluita cap a la República.
Baró està d'acord en que la proclamació de la República el 27 d'octubre passat va ser un error, però avisa als dirigents catalans que no intentin negociar amb l'estat espanyol una nova reforma de l'Estatut d'Autonomia.
I sobretot també que no malbaratem el que hem arribat a aconseguir. No podem tornar al 2006, com alguns partits polítics plantegen, i tornar a pensar en un nou estatut quan s'ha passat tot el que ha succeït, no?
En una entrevista al programa El Matí d'aquesta casa, Baró també ha explicat que confia en les declaracions del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, en les que assegurava que els líders independentistes no haurien d'estar empresonats. Baró remarca que aquestes declaracions són només una opinió personal.
La remodelació de la plaça Navacerrà de Can Urià començarà entre els mesos de gener i febrer de l'any que ve.
L'Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per licitar el projecte, pressupostat en 400.000 euros. El disseny de la nova plaça, que suprimirà el tram del carrer Moncayo, que actualment divideix l'espai, s'ha consensuat en el marc del programa Agora Nord. Ho explica el regidor d'Espai Públic, Xavier Guerrero.
Inicialment nosaltres anàvem amb un concepte una mica més tradicional i ells ens van dir que volien un espai obert per poder fer activitats, però també per poder seure, i per això hi ha la part de, no davant dels pisos, sinó ja més tocant a la ronda de Navacerrada, hi ha una zona amb ombra, amb molta vegetació, on es pot seure i fer estada. I bé, tot el que s'ha fet ha estat perquè els veïns l'han volgut així d'aquesta manera. Ha estat una plaça absolutament compartida, una mica com el Vapor Cosidor o algun altre espai de la ciutat.
La futura plaça tindrà dos espais diferenciats. Un, el que dona accés als habitatges, que quedarà lliure d'arbrat i que està pensat per dur-hi a terme activitats. El segon, a tocar de la ronda Navacerrada, que comptarà amb vegetació i mobiliari urbà nou.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
Taxi Sabadell. Reserva el teu taxi amb antelació per telèfon sense cost addicional. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Aquestes han estat les 5 visites del Sabadell a l'Atlético Baleares a Segona B. Temporada 2008-2009. Empat. 2010-2011. Empat. 2015-2016. Empat. 2016-2017. Empat. I 2017-2018. Sabeu què? Empat.
Sabadell en joc.
Però aquest diumenge només val la victòria. A partir de 12:45 del matí i des de Son Malferit, Atlético Baleares, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, soy Arturo, jugador del Sabadell, i os invito a escuchar los partidos en Radio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Take your mark.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició... Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat i comencem parlant de l'actor Billy Toledo, que ha estat detingut a casa seva un dia abans de la seva cita amb el jutge.
La policia l'ha detingut avui a les 3 de la tarda per portar-lo a declarar davant el jutge. Dilluns, Toledo ja havia anunciat que no es presentaria davant el magistrat voluntàriament. Recordem que el jutge havia ordenat la detenció de l'actor per una suposada vexació dels sentiments religiosos.
Imputats 5 agents de la Policia Nacional per les càrregues de l'1 d'octubre a diferents escoles de Barcelona.
En total, ja són 9 els agents investigats per les actuacions del dia del referèndum. Avui, el jutjat número 7 de Barcelona ha imputat 5 agents més, 3 dels quals van carregar l'escola Agora, una a les escoles Pia i l'altra a l'escola Infant de Jesús, totes 3 a Barcelona. El jutge encara no ha especificat de quin delicte se'ls acusa.
La Policia Nacional renova la seva direcció a Catalunya.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha nomenat el comissari principal, José Antonio Tugores Guisasola, nou cap superior de la policia, després de la jubilació de Sebastián Trapote. Fins ara, Tugores dirigia la Prefectura Superior d'Extremadura.
I acabem, María Luisa Carcedo serà la nova ministra de Sanitat.
Rellevarà en el càrrec Carmen Montón, que ha dimitit del càrrec per les suposades irregularitats al voltant d'un màster a la Universitat Rei Juan Carlos. Fins ara, Carcedo era alta comissionada per a la lluita contra la pobresa infantil. És llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat d'Oviedo i diplomada en Medicina d'Empresa. El seu nomenament sortirà publicat avui mateix al BOE.
Moment ara pels esports amb el Marc Pijuan. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us avançàvem en titulars. Òscar Salguero vol batre el rècord del món del 100 braça. L'or aconseguit aquest estiu a l'Europeu de Dublín se suma a l'or mundial i paralímpic que ja tenien aquesta modalitat. Tot plegat fa que el sabadellenc busqui nous objectius de cara a les pròximes competicions.
Ara el del club espera seguir millorant per intentar aconseguir aquest rècord mundial. El nedador ha passat aquest migdia per l'hotel suís d'aquesta casa i ha explicat que, per baixar al minut i 7 segons, l'actual temps del rècord del món és la principal. Aquesta és la principal motivació per aconseguir-ho, diu, encara necessita millorar.
Bueno, a part de tenir molta, d'entrenar molt i d'agafar força, també has de millorar tècnicament la braça. Encara tinc molta millora en l'estil i jo crec que això m'ajudarà molt. És el que també m'ha fet baixar de l'11 de Rio a l'1-9 de campionat del món, i jo crec que millorant tècnicament i entrenant i agafant força podré fer-ho.
De fet, el nedador ha admès que aquest objectiu se'l proposa de cara al pròxim cicle olímpic, és a dir, a partir del 2020. El dels marinals, però, té altres reptes i es diu millorar els estils.
No tot acaba aquí, sempre tens uns altres objectius, bueno, que com has dit és baixar el temps i, com has dit abans, també el rècord del món. I no solament la braça, sinó també intentar millorar els estils per poder fer finals als campionats del món o dels jocs. I els altres estils, que m'ajudarà sobretot amb la braça i amb els estils.
Un Òscar Salguero que ara descansa i que fins al pròxim 26 de setembre no tornarà als entrenaments.
Un apunt més abans de sortir de l'aigua, perquè les nedadores del club, Marina García i Catalina Curró, han estat convocades pel Campionat del Món de Natació en Piscina Curta de la Xina. La competició se celebrarà a Hangzhou de l'11 al 16 de desembre. I doble jornada d'entrenament del Centre d'Esport Sabadell després de l'ensopegada de diumenge contra el Barça B. Els de Toni Saligrat volen recuperar sensacions i el primer objectiu és preparar bé el duel de diumenge a Son Malferit per jugar contra l'Atlético Baleares.
Doncs sí, l'equip ho prepara amb optimisme, tal com ha expressat aquest matí Àngel Martínez, migcampista arlequinat, en roda de premsa. Tot i que podria semblar que l'equip està tocat per aquest inici de Lliga irregular, el gironí considera que aquests mals resultats els faran més forts d'ara endavant.
Bueno, jo crec que ho nota no d'una manera d'allò que et penalitzi i estem molt, molt fotuts, sinó d'aquella ràbia, no? Que, hòstia, que saps que et mires el company i mires els altres, mires els rivals i sabem del potencial que tenim. Sense ficar-nos una pressió d'allò de crítica, però és una autoexigència nostra, no? De saber que, ostres, tenim molt bon equip, tenim companys, tenim una banqueta que quan mirem allà fa goig de dir, hòstia, els que surtin de la banqueta faran, i més una exigència, no això de ser negatius.
Recordem que aquest duel contra l'Atlético Baleares es disputarà a les 12 diumenge. Un Àngel Martínez que enguany s'estrena com a segon capità del Sabadell, un fet que diu l'omple d'orgull. Per últim, el migcampista també ha fet referència al duel, com dèiem, contra l'Atlético Baleares d'aquest cap de setmana, del qual n'ha confirmat que esperen un típic partit de segona B.
Molt bon joc directe, perquè al final la superfície aquesta dona una miqueta de poc joc combinatiu. I bueno, serà clau pues, les jugades a valor una pilota aturada, totes les segones jugades, el joc dividit, i sabem que, bueno, que tindrem que treballar com ja estem treballant per afrontar aquest partit, però sapiguem que tenim totes les armes, no? Al final tenim una plantilla molt variada i el míster pot utilitzar el que cregui convenient per jugar aquest partit allà.
No deixem encara el futbol perquè el Sabadell Nord ja ha sumat el seu primer punt a Primera Catalana. Ha arribat fora de casa, a Argentona, amb l'empat a 1, amb el qual es va resoldre el duel entre dos nouvinguts de la categoria.
Jairo de penal va igualar la diana inicial, també de pena màxima del rival. Per a Quico Díaz, tècnic dels de Can Uriac, han de millorar les errades evitables en defensa, com ara la de l'acció del penal.
Són errores de principiantes, como diríamos, pero estos errores tienen que ser subsanables. Nosotros no nos podemos permitir el lujo de cada semana regalar algo, puesto que los contrarios a nosotros nos regalan muy poquito, ¿eh? Si queremos algo, nos cuesta, Dios y ayuda, conseguirlo a base de trabajo y sacrificio.
Tot i això, el Sabadell Nord ja ha estrenat el seu compte de la nova categoria, primer punt de la història a Primera Catalana. Per això, encara que no sigui de 3 en 3, Quico Díaz reconeix que és un punt que fa il·lusió per motius simbòlics.
Sí, la verdad que, bueno, aunque fue un partido muy trabajado, muy disputado y con muchas alternativas para ver quién se podía quedar con el resultado, el conseguir este punto nos hizo, la verdad que... mucha ilusión.
Diumenge a 11:45 el Sabadell Nord rebrà el Rubí, exequip de l'entrenador Quico Díaz, a la tercera jornada del campionat, buscant aquesta primera victòria a Primera Catalana.
Qui tampoc ha estat de sort és el Club Esportiu Mercantil, que encara no ha guanyat en el seu retorn a la Lliga Nacional Juvenil. Els de Dani Fernández van caure 1-2 contra el Badalona en el segon partit a casa i, com el Sabadell a la segona B, sumen un punt de 9 possibles.
A l'últim partit es van avançar al marcador i van poder guanyar, però l'equip escapulat va acabar remuntant el duel. El tècnic blaugrana, Dani Fernández, creu que al seu equip li falta encara consistència defensiva.
Més que mirar el número de gols que rebem, perquè al final dels han sigut un gol de penal, un gol de falta aturada i un gol contra el Barça, que és algun totalment normal, no? I a la camp del Llevant, la realitat és que rebem molt poques ocasions de gol en contra, però encara no hem arribat a aquest punt de solidesa de l'any passat que feia que no encaixem, no?
La pròxima cita portarà l'equip mercantilista diumenge a les 12 al camp del Girona B.
I acabem parlant de ciclisme perquè David de la Cruz ha estat a punt d'endur-se la 17a etapa de la Vuelta a Espanya, en final al Balcón de Vizcaya.
Una jornada duríssima i amb un final espectacular en el qual s'hi ha acabat imposant el canadenc Michael Woods. Finalment, de la Cruz ha acabat tercer a només 10 segons del guanyador. El sabadellenc ha estat protagonista de la fuga principal que ha arribat per davant de la resta dels favorits i ha guanyat, per tant, llocs a la classificació general. El de Campoamor és ara mateix 13 a 9 minuts i 19 segons del líder de la prova, que segueix sent el britànic Simon Yates.
Moltes gràcies, Marc. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 8:15. Acomiadem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 12 de setembre. No sense recordar-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes socials, al Facebook, a Twitter i a Instagram. Tornem demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí amb Raquel García i amb tota la tanda de butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.